La filosofia és aquest far, aquest llum que guia aquestes trobades quinzenals amb el professor Pere Martí. Intentem posar-hi llum sempre a la foscor, el que passa és que no donem mai la resposta. De respostes n'hi ha moltes i vosaltres heu de fer part de la feina. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Fa 15 dies ens deies, la propera anirà de terrorisme. No t'ho has repensat, eh?
No, per què?
Home, és un tema espinós, pelut.
Sí, aquí ja fa uns quants programes que vam dir que ens allunyaríem de aquesta actualitat més immediata, no? De la dictadura, de l'actualitat que algun cop havia mateix en aquest mateix programa criticat. Però de tant en tant crec que és important aterrar en aquesta realitat. Al final és un dels objectius d'aquest programa, no? Mostrar com la filosofia no és una cosa que estigui tan allunyada de la quotidianitat, sinó que hi està absolutament relacionada. Tampoc és que sigui una cosa d'una actualitat immediata, perquè és una qüestió que està permanentment present, com a mínim des de la Segona Guerra Mundial, si fem una mica d'història. Però, clar, en aquests moments, en el nostre entorn, doncs és cert, no? Hi ha una efervescència en aquest moment sobre la qüestió dins del que és el debat més ampli del conflicte a Catalunya-Espanya, no?
I sembla que qui ha de dirimir no serà la filosofia en aquest cas, sinó la justícia.
Sí, com veurem cap al final d'aquestes petites reflexions o aportacions que intentarem avui. Les primeres pàgines dels diaris, els prime times de les televisions, les tertulians, tot això del terrorisme està permanentment en la primera línia de l'actualitat i tot plegat per no arribar enlloc, no? Perquè s'entra com se surt, és a dir, és el mateix que es deia o es pensava a l'entrada, doncs continuen pensant igual. Aquest pot semblar un tema més propi de la criminologia o de la ciència jurídica i no de la filosofia, però com veurem és plenament filosòfic i fins i tot propi de la filosofia del llenguatge, perquè estem en un d'aquells àmbits en què la tendenciositat, la mixtificació, el confusionisme introduïts volgudament fan que, si no hi ha una clarificació lingüística prèvia, en l'àmbit de la política, la filosofia política, està tan remogut i tan, diguem-ne, ple de confusió que es fa molt difícil arribar a cap conclusió útil. Per això, doncs, ens plantegem aquesta tasca, tu diràs, potser, o els
oients. Titànica.
Si els jutges, els tertulians, els catedràtics de dret no se n'han sortit, tu ara en 20 minuts, bueno, ara potser ja són 15 només, pretén resoldre-ho, i la veritat és que sí.
Fantàstic, doncs intenta-ho.
Perquè, esclar, hi ha una cosa que ens diferencia de tots aquests contextos que hem estat comentant, i és que, en realitat, tota aquesta gent que discuteix i que debat, posar-se d'acord no en tenen cap intenció, no és la seva voluntat. El que volen és intentar apuntalar la seva particular posició política, i si cal retorçar el llenguatge fins on sigui necessari, doncs ho fan. I, esclar, així difícilment es pot arribar a cap conclusió. Per tant, deixem ser optimista. Ja que hem parlat de jutges, jo t'anomeno jutge, que sentenciïs al final del programa.
Si te n'ensurts o no.
Si hem aconseguit el nostre objectiu, evidentment que amb tots aquests esbiaixats estructurals no hi ha res a fer, no val la pena ni posar-s'hi. Però jo crec que si un té la ment oberta, algunes de les coses que podem aportar poden ser d'utilitat. Resoldre, evidentment no resoldrem, però poden ser d'utilitat. Som-hi, doncs. Com sempre, intentem entrar per la qüestió més bàsica de les definicions, etc. No? En terrorisme definim uns fenòmens concrets que són descrivibles en el món real, és a dir, que els podem percebre i interpretar de forma més o menys comuna a tots plegats. Sembla, doncs, que aquesta noció no és massa difícil de gestionar, perquè si tractem de fets objectivables, no és una qüestió d'aquestes tan difícils i abstractes com què és la justícia i coses d'aquestes, doncs aquí ens podem posar fàcilment d'acord en com cal qualificar fets i actuacions clarament dirimibles, descriptibles i objectivables. I malgrat tot ens trobem ja amb una primera dificultat, i a més una primera dificultat que quasi bé diríem que és insalvable. Sense negar que existeixin fets objectivables, cosa que en algun programa ja hem discutit, però ara no, no ens, ara ho admetrem. El problema, quan aquesta pretesa objectivitat, és la qüestió de la valoració que en fem d'aquests fets. Perquè fixa't que acabo de fer servir una expressió que segurament ha passat desapercebuda, perquè sempre l'hem sentit, perquè és molt habitual, que és qualificar fets i actuacions clarament dirimibles, etc. Si qualificar aquí és percebut com un terme dient, és que estem en el terreny de la valoració, no de la descripció. I quan entrem en el terreny de la valoració, estem sortint del terreny de l'objectivitat per entrar en el terreny de la subjectivitat. I si estem en el terreny de la subjectivitat, aquí hi ha de demanar acords.
Es torna no dir, més complex.
Per no dir impossible, sí, realment. Sí. Molt, molt difícil. Per tant, ja des d'aquest primer moment, des que ben introduït aquesta perspectiva, haurem d'admetre que uns mateixos fets objectius puguin ser qualificats de maneres diferents. D'un acte terrorista, si el qui l'ha comès acaba perdent, d'un acte heroic de servei a la pàtria o de, fins i tot de servei a la humanitat, si el que l'ha realitzat acaba guanyant. Primera, doncs, dificultat bastant important. A partir d'aquí, des d'aquesta perspectiva, si fem una ullada per sobre les xarxes, veurem com s'hi reflexa aquesta problemàtica. Per exemple, veiem que es diu terrorisme és un terme que ha patit un abús de llenguatge per part dels estats que intencionadament pretenen desacreditar els seus enemics. Una cosa bastant contundent i clara. Diu, en el seu sentit actual, el terme va ser encunyat extensivament per la propaganda nazi per fer referència als moviments de resistència dels països ocupats per l'exèrcit alemany i, posteriorment, consolidat per les dictadures llatinoamericanes de les dècades dels 70 i 80 i pels Estats Units en el marc de la doctrina de la seguretat nacional desenvolupada des de l'Escola de les Amèriques. En tots els dos casos, es va fer palès que hi ha relacions estretes entre el terrorisme realitzat per ciutadans i el terrorisme d'Estat, sent aquell, moltes vegades, la justificació d'aquest. Com veus, la cosa es va complicant. A més, sabem que per un estudi realitzat per l'exèrcit nord-americà l'any 2003 ja recollia més de 100 definicions de terrorisme. Per tots aquests factors, molts especialistes consideren que la paraula terrorisme és un terme que en el seu ús ha esdevingut més aviat o quasi bé exclusivament un terme propagandístic que no pas un terme per descriure una situació objectiva. És a dir, un terme que s'usa per desqualificar i no per descriure. Un terme valoratiu. Això ja ho hem vist en altres ocasions. En altres programes hem parlat com termes, nocions que fem servir per descriure inicialment acaben sent bàsicament usats com a insults, com a atacs, nacionalista, feixista, etc. Tot és feixisme. I això fa que hi hagi una degeneració semàntica que faci que aquests termes deixin pràcticament de significar, de tenir un significat concret. Per tant, estem advertits. Si ens posem en aquest vesper, correm el risc, pràcticament la certesa, de ser manipulats d'una banda o d'una altra, que estan més preocupats o únicament preocupats per la propaganda i no per clarificar res. De fet, ja ho sabem, que la primera víctima de la guerra és la veritat. Però nosaltres encara mantenim una certa esperança, optimisme, de que es pot fer una anàlisi sincera, el més objectiva possible. I per això mirarem d'estirar el fil de l'origen històric d'aquesta noció per veure si en podem trobar alguna cosa que ens ajudi en aquesta anàlisi. En els textos que he llegit, que he citat abans, es feia referència al seu sentit actual, no? Al seu sentit actual. Això ens indica que hi ha un origen, se suposa hi ha un origen d'aquesta noció dins del que seria la filosofia política, que és anterior a aquesta degeneració contemporània. I també s'hi feia referència a aquesta dialèctica, no? Terrorisme d'estat, terrorisme ciutadà, que es donava a entendre que, malgrat que hi hagi aquesta dialèctica, hi ha un terrorisme que és l'originari i que l'altre seria com una reacció, no? L'autèntic i la conseqüència o excrescència, diguem-ne, d'aquest primer. Això és veritat, històricament? El terrorisme d'un grup o l'acció violenta d'un grup minoritari contra un poder establert és l'origen de la noció, històricament, de terrorisme? Mirem-ho. No està de més constatar com les pròpies Nacions Unides, que reconeixen evidentment la importància d'aquest fenomen, admeten que no han sigut capaces d'establir una definició de terrorisme acceptada per tothom, perquè si fem una definició rigorosa és impossible deixar fora d'aquesta definició el terrorisme d'estat, i els estats no estan disposats a acceptar-ho. Per tant, no tenim aquesta definició oficial, perquè els propis estats s'hi neguen. Si anem, doncs, a la història, què és el que hi trobem? Clar, la violència i el terror no són invents moderns, precisament. Sempre hi ha hagut violència i terror, i quasi sempre ha estat exercida per part d'exèrcits i governs. El que passa que, si volem ser rigorosos, no podem fer aplicacions anacròniques, perquè, per exemple, la revolta dels esclaus d'Esparta contra Roma ningú l'ha qualificat mai de terrorista, i, en canvi, era una acció violenta d'una minoria contra un poder establert. Per això hem de buscar aquest origen del terme, no? Hi ha alguns precedents jurídico-polítics que es poden al·legar, com els antics drets al tiranicidi o la rebel·lió o resistència al govern injust, que estan sempre en el que serien les coartades ideològiques d'aquests moviments anomenats terroristes. I puc posar un exemple que és molt, molt proper en el temps, perquè és que fa poques setmanes es va presentar aquí a Vilafranca, a l'Agrícol, un llibre de poesia d'un militant revolucionari grec, Alexandros Panagoulis, que va ser empresonat per atemptar contra el dictador Papadopoulos, i que al respecte declarava que ell era un home pacífic, que era incapaç de matar una mosca, no podia fer mal a ningú, i que el que va pretendre no era matar una persona, era matar un tirà. Però bé, més enllà d'aquests, diguem-ne, precedents materials o jurídics, si mirem el que opinen la major part dels estudiosos de la història, tots coincideixen que la noció de terrorisme, i per tant de terrorista, apareix per primera vegada a França, en la Revolució Francesa, quan el govern jacobí de Robespierre executa i empresona opositors sense respectar cap dels drets jurídics, processals, o sigui, per la cara. I aquest terme va començar a ser utilitzat justament pels monàrquics com a element de propaganda negativa aplicada al govern revolucionari. Cal remarcar, doncs, aquí que, com els consells de Maquiavel al príncep, que des tard recollirem, el regnat del terror és una manifestació de terrorisme d'estat, no de terrorisme dels ciutadans. I, per tant, la renuència dels estats a ser inclosos dins la definició de terrorisme no té cap base històrica. Al contrari, des del punt de vista històric, com hem de veure, el primer terrorisme oficial de la història és un terrorisme d'estat, l'època del terror del senyor Robespierre. El terrorisme d'estat és qui té l'honor de ser l'origen històric de la noció de terrorisme. Hem d'esperar quasi un segle, segona meitat del XIX, perquè aparegui l'arma política del terror com una arma política assumida i emprada per, o almenys declarada que es volia emprar, per ciutadans. Són alguns opositors al règim tsarista, revolucionaris russos, que en un manifest de la jove Rússia, l'any 1862, deien: «Hem estudiat la història d'Occident i hem tret les seves lliçons. Serem més conseqüents que els llestimosos revolucionaris francesos del 48. Però sabrem anar més lluny que els grans campions del terror de 1792. No retrocedirem fins i tot si per enderrocar l'ordre establert ens cal abocar 3 vegades més sang que els jacobins francesos. Per tant, és la primera vegada històricament en què s'assumeix conscientment per un grup de ciutadans que volen lluitar contra el poder establert el terrorisme com a arma d'acció política. El qual no vol dir que tots els revolucionaris estiguin d'acord amb això. És un grup concret que fa aquest manifest. Podríem seguir, eh? I seria molt interessant, però evidentment no tenim estat aquí, l'evolució d'aquesta noció i del tipus d'acció política que hi va associada, però ja tenim un quadre històric que ens pot donar el context suficient per aterrar aquí, en la nostra realitat. Han quedat algunes qüestions clares, crec. Es tracta de terrorisme quan s'intenta obtenir objectius polítics per mitjà de la violència i el terror, i això és aplicable a una minoria o a l'Estat. I s'acostuma a parlar d'accions terroristes quan hi ha segrestos, assassinats, armes, explosions, empresonaments il·legals, etc. Que molts cops van associades a allò que anomenem atemptats, accions violentes puntuals contra persones o coses. I aquí tots coincidirem en que l'assassinat de l'arxiduc d'Àustria, que va provocar la Primera Guerra Mundial, o la bomba del Liceu de l'any 1893, són atemptats terroristes. Malgrat que recordem que els experts desaconsellen usar avui dia aquests termes, terrorisme, terrorista, perquè la seva connotació fa molt difícil que siguin útils per l'anàlisi. Però en aquest recorregut històric nosaltres mencionem el seu origen. Llavors, avui, què és i què no és terrorisme? Doncs no tenim cap més remei que referir-nos a les diferents legislacions dels estats, que són les que estableixen què és i què no és, quines conductes són susceptibles de ser qualificades de terrorisme. Però les legislacions fluctuen, van canviant, i en moltes ocasions depenen de com els interessos i les forces s'entrecreuen dins de cada govern. Tots sabem que a partir dels atemptats de l'11S hi ha un retrocés importantíssim quant a drets civils i polítics a tot el món, especialment als Estats Units, amb la Patriot Act, però a tot el món, a tots els estats occidentals, com a mínim. Què passa a Espanya? Aquí tenim un cas particular. Tots sabem que l'any 2015, arrel de del moviment independentista a Catalunya, es promou un seguit de modificacions legislatives que tenen com a finalitat la restricció de drets dels ciutadans, la llei Mordassa, la modificació de la malversació, etc. Però especialment la modificació de la llei antiterrorista, que va ser redactada de tal manera que qualsevol cosa, qualsevol desacord, qualsevol manifestació pogués ser qualificada de terrorisme. I afegiria una altra cosa. No només haurem d'anar a la legislació de cada estat, sinó també les sentències, perquè, com hem vist en aquestes últimes etapes, les sentències poden innovar legislativament quasi bé tant com els propis legisladors. Ara bé, al començament hem parlat de fets objectivables. En la valoració sí, però en els fets són els fets. Aquí les nostres opinions poden modificar els fets. Hi va haver una bomba al Liceu, va morir una gent, hi havia un artefacte explosiu. Nosaltres podem tenir més o menys simpaties per l'anarquisme, però que hi va haver un militant anarquista que va tirar una bomba i va matar gent, això...
És un fet.
És un fet. Però, clar, hi ha una certa gradació en els fets. Els manifestants del tsunami se'ls acusa de terrorisme a l'aeroport, perquè portaven carrets amb pedres, ampolles i fins i tot un extintor. Aquests fets van ocórrer, matem, són objectius. Malgrat que no hi ha cap manifestant encausat per això, per atacar la policia. Però bueno, això ara deixem-ho. Però, esclar, si posem en el mateix sac semàntic fer volar el cotxe del president del govern de Franco, l'atemptat de Sarajevo i el de les Torres Bessones, emportar pedres amb un carret amb una mani... Evidentment, si tot això ho posem en el mateix sac semàntic, aquesta noció que fem servir deixa de significar. No té significat.
Grinyola per tot arreu.
Per la seva eficàcia. Llavors, què passa? Que no serveix per entendre'ns, sinó per crear confusió, que és el que deia justament al començament. I què passa quan crees confusió en aquest terreny? Doncs que hi ha algú que en surt beneficiat, que és qui té el poder, qui pot decidir què és una cosa i com s'interpreta la llei, etc. I ho poden decidir sense haver de preocupar-se massa per la coherència o insensatesa de les seves decisions. però com hi ha aquesta desorientació, tot queda en, un, en aquest magma, en aquest caos. Clar, això és molt perillós. Les legislacions antiterroristes, per la seva naturalesa, són sempre extraordinàries, perquè els delictes que recullen ja estan recollits en el Codi Penal ordinari. L'assassinat, el segrest... Per tant, són legislacions extraordinàries que en tot cas es justifiquen per situacions extraordinàries, coses molt greus. Però quan s'apliquen de manera habitual, llavors es converteixen en legislacions ordinàries. I, per tant, tenen com a conseqüència que hi ha una excepció permanent dels drets civils i polítics dels ciutadans. I això, evidentment, no sé si és acceptable en una societat democràtica normal, que hi hagi unes excepcions permanents als drets dels ciutadans. Això genera la sospita de que els governs ja els va bé tenir un grup terrorista per justificar la permanència d'aquestes legislacions. Això nosaltres també n'hem sigut testimonis directes al llarg de tot el procés. Els encausats inicialment van ser acusats de rebel·lió, una acusació, evidentment, estrafolària, que sabíem que no s'espantindria, i que al final, evidentment, va decaure. Però pel camí ja va aconseguir els seus objectius, eliminar els drets d'aquells encausats que podrien ser empresonats, privats d'exercir càrrecs públics, etc etc. Ara estem en una maniobra idèntica. Ara, però, emparada en el delicte de terrorisme, perquè el de rebel·lió ja van ser absolts, no se'ls pot tornar a acusar. Emparada en aquella laxitud que dèiem abans de la nostra legislació actual, poden ser acusats de terrorisme per motius inversemblants. I que tots, fins i tot sembla que ara fa molt poques hores, el senyor Feijó han reconegut que no se sostén i que acabaran decaient. Però de nou pel camí, a ser acusats de terrorista, doncs dona tota una sèrie d'avantatges al poder mentre hi ha el procediment judicial. Els encausats poden ser posats en presó incondicional quan el jutge li doni la gana. Ara, durant 4 anys no li sembla necessari, però ara podria posar la presó, per això alguns marxen del país. Pot ser que això faciliti les ordres d'atenció europees o els suplicatoris. Com a conclusió de tot plegat, perquè ja se'ns acaba el temps, el debat en el nostre país, sincerament, no crec que sigui un debat sobre terrorisme, sinó que jo crec que ha aportat alguns elements per començar a clarificar aquesta qüestió, sinó un debat sobre quina ha de ser la naturalesa del poder judicial en un estat democràtic. Aquí el que s'està discutint, tenint el debat de terrorisme com a escenari, més o menys, com a coartada, és qui i com exerceix efectivament el poder actualment a Espanya. I com que els jutges, els magistrats, estan indiscutiblement en el centre d'aquest debat, doncs, i que abans he citat a Maquiavel, que ara el recull una altra vegada, ja t'avanço que els magistrats seran el tema del primer programa de d'aquí a 15 dies, que podria tenir com a títol el combat entre Locke i Maquiavel.
Fantàstic. Mil gràcies, Pere, com sempre.
Doncs fins d'aquí 15 dies.
Quina bona estona que hem passat. Gràcies. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem les notícies del Penedès en xarxa. El ple d'Olèrdola reclama un finançament just pels ajuntaments i un model energètic respectuós amb el territori. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola de dimarts s'aprovava per unanimitat una moció que reclama un millor finançament pels ens locals i una altra moció també acordada amb el vot favorable de tots els grups que conté el rebuig a la MAT, la línia de molt alta tensió, i la reclamació al govern de la Generalitat de donar compliment a un acord del Parlament per l'adopció d'un model energètic català basat en els principis de democràcia participativa, respecte pel territori i la seva biodiversitat, de generació descentralitzada i dimensionada a les necessitats de cada territori i implementat en les zones ja intervingudes per l'activitat humana. La moció sobre finançament dels ajuntaments l'encapçalaven els quatre grups municipals i reclama una reforma estructural negociada amb els ens locals que suposi un repartiment equitatiu dels ingressos. La moció sobre el model energètic la traslladava al ple Alternativa per Olèrdola, d'acord amb la plataforma No a la MAT Penedès. Mor un veí de Llorenç del Penedès de 30 anys en un accident a l'N340. El conductor va morir aquest dissabte a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 340 a l'Alt Penedès, segons va informar el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident es va rebre poc abans de la mitjanit del dissabte al quilòmetre 1205,5 de la Nacional 340 a la zona de la Ràpita i dins el terme municipal de Castellví de la Marca. La víctima és un home de 30 anys, veí de Llorenç del Penedès. En el sinistre també van resultar ferides quatre persones, una d'elles greu i les altres tres menys greus. Les quatre persones afectades van ser traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Arran de la incidència es van activar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions de bombers i 6 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. L'exposició de la Diputació de Barcelona Cuida't les dents arriba aquest febrer a Sant Sadurní. L'exposició itinerant Cuida't les dents, organitzada per la Diputació de Barcelona, fa doble parada a Sant Sadurní durant aquest mes de febrer. Així, fins al 25 de febrer estarà a l'Escola La Pau i del 14 al 28 al Col·legi Sant Josep. La mostra té com a objectiu promoure uns hàbits saludables d'higiene bucodental entre la població infantil. Aquesta exposició s'adreça a nens i nenes d'entre 5 i 8 anys i va acompanyada d'una guia que conté activitats directament relacionades amb els continguts de la mostra per poder treballar-les a l'aula després de les visites escolars. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Vilafranca destina 133.000 euros en subvencions a entitats que promoguin les activitats físiques i esportives. L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per les entitats que promocionin les activitats físiques i esportives a la vila durant el curs 2023-2024. Durant 30 dies naturals s'obren 6 convocatòries perquè tots els àmbits de l'activitat física i esportiva disposin d'aquesta cobertura econòmica. L'import total de les convocatòries és de 133.000 euros. Com a novetats, es destinen 40.000 euros per la reducció de quotes per la pràctica d'esport en associacions locals i 12.000 euros dedicats al suport a esportistes d'elit.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
No se m'acut millor manera de començar setmana i tancar programa que amb el Com sé tu, amb la nostra coach i psicòloga de referència, la Montserrat Ferraro, que ens visita cada 15 dies. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un òrgan importantíssim, que és el cervell. encara un gran desconegut, imagino, perquè és una bèstia, una màquina importantíssima.
Sí, la portem a sobre, eh? Vull dir, com diuen les iaies, a sobre els ombros, en teoria, perquè hi ha vegades que el cervell se'n va a l'altra punta de la casa i tu et quedes amb, com una gallina sin cabeza, que deien, ho dic en castellà perquè era com ho deia la meva àvia. El cervell és un òrgan superimportantíssim i no som conscients que cal entrenar-lo també. Hem de cuidar-lo, cuidar-lo i mimar-lo, però curiosament també entrenar-lo. Aleshores, són les dues vessants altament importants, perquè quan la gent parla i diu pensaments positius, no es tracta només de ara vaig a veure pensaments positius. No, no, es tracta de com fer que el nostre cervell, en el seu contingut, gestioni els pensaments positius. Jo puc buscar-li pensaments positius i els hi dono els pensaments positius al meu cervell a través de la vista. Mira quin passatge més maco, eh, cervell? Agafa'l, agafa'l. Agafa'l, que és maco. Sí, vale, molt bé.
Posa'l a l'arxiu.
Posa'l a l'arxiu. Però, clar, són endorfines veure el paisatge maco. Però no és solament això, sinó és saber que aquest paisatge maco entra per la vista, que un so agradable entra per l'orella, que un tacte entra per les mans o perquè et rossi alguna cosa a la pell. És a dir, que els sentits són la via d'entrada de les sensacions i que, a més, aquestes sensacions generen estats emocionals. Les emocions són altament importants de generar-les, és a dir, de ser conscients quan entren i gestionar-les. ¿Vale? Es generen per cosa externa o a vegades per pensaments interns i després les gestionem. Què vol dir? Que les vivim i les fem sortir. Perquè si es queden a dintre, es converteixen en això que el nostre amic Freud va dir que era l'inconscient, que sembla que sigui una cosa rara, que té un poder que no sé què, però amb els estudis, amb les investigacions, cada cop més anem veient que aquesta banda que se li deia l'inconscient són emocions enganxades por ahí, que no ens hem donat compte que se'ns han quedat garrativades i que ens creen males jugades. Perquè si tu no has processat una emoció, com per exemple una cosa que riureu perquè la faig fàcil.
Vinga.
Jo no podia...
Que és dilluns.
Sí, sí. Imagineu-vos el tio Alberto, que no l'aguanto, no? Perquè era un rondinaire, matxacogon, cada vegada que veia el tio Alberto em posava dels nervis, vale? Pues de cop i volta vaig a una reunió de persones i veig una persona i no sé per què li començo a agafar una ràbia i una mania i no sé què, i ara que em dono compte és que si sembla...
Et recorda el tio Alberto.
Vale? Jo no vaig processar això. Vull dir, això està amb el meu inconscient, que li diuen, bueno, està amb les meves emocions guardadetes, que no les vaig treure i que s'han de treure. Que s'ha de dir, no, el tio Alberto s'ha d'entendre. A mi què em genera? Mal rotllo, malestar, pressió...
Sempre hi ha un tio Alberto,
sí,
a prop nostre,
per exemple,
no?
Sí. Aleshores dius, vale, doncs com ho gestiono? Vale, això no va amb tu, és que ell és així. Entenem, acceptem que el tio Alberto... Però clar, jo era petita... I ningú em va explicar que el tio Alberto era així, que en el fons ens estimava tots i que era rondinaire i que era com, no sé, com el grunyón de Blancanieves, ¿vale?
I això queda allà ben
endins, ben guardadet, ¿vale?
Inconscient.
I patapam, després surt.
I va treballant al llarg dels anys.
Clar, i això és com brutícia pel cervell. Per això dic que hem de cuidar el cervell.
Hem de fer net, en aquest sentit.
I hem d'entrenar-lo.
Clar, és brutícia. Deies, el cuidem i l'entrenem. I si el cuidem i l'entrenem, el cervell ens cura a nosaltres?
Ens cura el cervell. Que aquest és el missatge.
És un quid pro quo?
Sí, fixeu-se que ja fa molts anys que lluitàvem perquè s'entengués la somatització. Aleshores, nosaltres sabem com podem treballar el cervell perquè realment no es doni una somatització de malaltia, sinó que realment la somatització sigui positiva de benestar. Vull dir que realment sapiguem produir el nostre benestar. El cas crucial és el Norman Cousins del New York Times, que és el que va posar sobre la palestra la teràpia del riure. Resulta, jo me'n recordo que llavors tothom en parlava. Bé, no cal la teràpia, és la capacitat del riure. Ell l'únic que va fer és que tenia espondilitis anquilosante i llavors ja sabeu que als Estats Units, pues, clar, la seguretat sanitària se l'ha de pagar a cadascú. Aleshores, ell, en vez d'estar a l'hospital, va demanar anar a un hotel, rodejar-se de coses amables, agradables, no li deixava a la família llegir notícies negatives de la premsa i al mateix temps tampoc li deixava que entressin, rondinessin i quan vinguessin, deien, a mi no em pregunteu com estic, em preguntava com t'ha anat avui, com estic, ja ho sabeu. Tinc espondilitis inquilosante, què vols que t'ho digui cada dia? Com estic? És igual, vale? I llavors això es va rodejar d'això, d'estructures i de pensaments, i ell va escriure un llibre després, a més, en tot això. I no solament va aturar-se la seva malaltia...
Clar, si va escriure un llibre, sí, li va anar bé, no?, aquesta teràpia.
Li va anar bé. No, no solament es va aturar, sinó que va remetre. Remetre vol dir que va millorar en certs graus. Val? Això què vol dir?
La força del cervell.
És la força del cervell, sí. Vull dir, és la força del cervell perquè, clar, senzillament, o sigui, a veure, no, no... És neurociència, no és màgia, és que contra més endorfines generis, contra més energia positiva generis, més pugen les defenses. Molts cops, quan tens que fer-te una operació, quan tens una malaltia, dius, a veure, els metges faran tot el possible, però tu saps tot el que tu pots fer per tu, per facilitar-li al metge que tot funcioni bé, com pujar les defenses, com no posar resistències, com ajudar que el cos cicatritzi. Hi ha gent que, amb les pons, ja no em refereixo que tingui síndrom, que síndrom és allò que fa que dilueixi la sang i cicatritzi poc. No, no, de forma natural. O sigui, hi ha coses que és, contra més energia, contra més endorfines tens, més augmentes la fortalesa, el compacte, la unitat, la força corporal i mental, i més augmentes les defenses. És una matemàtica pura en psicologia. Però ja no és psicologia, és psiconeurologia, ¿vale? I és neurociència. Estem dintre d'aquests paràmetres que, per sort, anem evolucionant. Es va començar amb la úlcera, la típica úlcera que la curaven i tornava. I d'allí això, clar, venia de l'estrès. O sigui, ses paràmetres que generaven cortisol extrem al cervell, baixa endorfina, feia que les defenses de protecció gàstrica, que és on es remouen moltes emocions, quan la gent se les traga, que és el que deia, aquell que va per l'inconsciente...
Que deies,
no?
Hem de fer net, hem de treure fora.
Doncs resulta que es queden per aquí i et generen davallada de defenses. I aleshores estàs més fatigat, i més antioxidant, menys
tant,
antioxidants...
Més exposat, no?
I més exposat a que les bacteris vagin fent el que els doni la gana.
Passa per allà un virus, una bactèria, i ets caldo de cultiu.
Clar, i a més hi ha un equilibri del nostre organisme. I si nosaltres matxaquem amb massa cortisol, a vegades desmuntem aquest equilibri.
I què dispara el cortisol? Pensaments negatius?
Totalment.
Por?
Sí, sí.
Angoixa?
La por és necessària. Vull dir, les emocions... Hi ha les sis bàsiques i mogollon d'emocions més. La por és necessària, però un cop identificada és allò de, malgrat que tinguem por, seguim endavant. Perquè la por, l'antídot de la por és la curiositat i la informació. Quan tenim por, el que cal és informar-nos. Ostres, que això em fa por, vale, molt bé, informem-nos. Què pot passar, què no pot passar, si ho fem, si no ho fem, de quina manera. Ostres, em fa por anar a tal lloc, vale, informem-nos de qui hi ha aquest lloc i què és el que et fa por. No, em fa por que no surti bé, que la gent no s'ho passi bé. Ah, vale, doncs, bueno, mira, a veure si tens espai, si pots portar la gent. Vull dir, tenir por és correcte, però com un indicador a resoldre, que és el que dèiem, les emocions entren, les detectes, les gestiones i surten. Perquè les àvies ja deien, no decideixis en calent, ni en calent positiu ni en calent negatiu. Perquè un cop surt l'emoció, et deixa el reste una mica, com el ressò, i la ment està més fresca per prendre decisions. A tu t'han donat uns inputs de coses agradables o desagradables, que són les emocions, han entrat, s'han generat, les has detectat, les has acceptat, les has gestionat per fer-les sortir, les has descompressionat, que és... Ja està, va, vinga, va, ara som-hi. Perquè a vegades et venen i diuen, va, anem a fer això, diu, ai, no, deixa'm ara que estic una mica als núvols, deixa'm tranquil·leta un rato, deixa'm gaudir d'aquest moment, després ja vinc i comencem a seguir fent aquesta tasca. Què vol dir? Pues que estàs gestionant la descompressió per una miqueta més tard d'aquella emoció que t'està omplint, no? La pots decidir allargar tot el que tu vulguis, però el que està clar és que per començar a ser operatiu o operativa has de descompressionar-la, ha de sortir.
Vale. Parlaves inicialment d'aquell paisatge que hem d'absorbir, que hem de guardar a l'arxiu. De quina manera influeixen aquests pensaments o aquestes imatges positives?
Bueno, el que està clar és que la forma de parlar amb el nostre cervell són les imatges. Aleshores, nosaltres... Hi havia... Les paraules generen emocions i generen imatges. Si jo ara et dic, vigila, no toquis el gerro, el primer que et ve al cap, que és
tocar-lo,
un gerro, i que tu l'estàs tocant. Uh-huh. Si el que et dic, escolta, agafa aquella tassa que hi ha a la teva esquerra, ja no et miraràs el gerro de la dreta. I ja no correrem el risc de que potser li donguis un copet sense voler. Aleshores, la direcció de les paraules tenen un pes específic.
Així que hem de tenir mà esquerra amb el nostre cervell.
Exacte. Així de clar.
Sí, sí.
És important. Aleshores, cada vegada que tu dius alguna cosa, estàs passant-li una informació important al cervell. I li passem informació en les imatges. Molts cops el cervell no entén de sí o no. És a dir, alerta, Sílvia, que no toquis el gerro i es caigui.
Aquest no queda diluït.
Aquest no queda diluït, perquè la imatge que jo t'acabo de vendre és la mateixa que t'he vengut abans.
El gerro.
Gerro i tocant-lo. Vale? I tu ets la Sílvia, però ara imagina't un nen de 3 anys que va caminant i dius, no toquis el gerro, patapumba. I el veu i diu, gràcies, perquè li has donat la idea. O aquella dona que està molt preocupada, aquella senyora gran ja, d'aquelles mentalitats més d'abans. Ai, aneu en cotxe, vigileu, eh? Ha hagut un accident, eh? I un turisme s'ha quedat totalment xafat a dintre d'un camió. I dius, me cago en dina.
Aquella no tinc imatge té força,
sí, eh? Sí, ja no tinc ganes de sortir conduint, perquè m'ha posat el culet així d'apretat, saps? La dona ho fa amb la seva bona intenció, però tu què t'està transmetent? Molta més por, que és la por que té ella. Llavors, pensem que quan parlem estem llançant imatges. I les imatges és el que el nostre cervell entén.
Més que les paraules?
Les paraules donen imatges.
Val.
Hi ha paraules. Si tu vas a classe amb un profe d'aquell que diu paraules, però amb aquelles paraules no et dona imatges, et dorms. Si tu vas a classe amb un profe que quan t'explica et dona imatges, escoltes. I és curiós. Per què? Perquè el teu cervell està més despert, li estan entrant informacions. T'està facilitant crear records. Les paraules sueltes o et poses en una... en un modo memorització de paraules, però no comprensió del que està dient perquè no entens res del que està dient. Només és una memorització. Sí, ha dit totes aquestes paraules. Però què estava explicant? Ah, no sé.
Necessitem imatges.
Necessitem imatges.
Acompanyant aquestes paraules.
El cervell necessita imatges. I per això les visualitzacions amb els esportistes, a visualitzar una reunió abans que la realitzem. I pensa que les visualitzacions és molt important perquè quan estem visualitzant, per exemple, en esport, que és un exemple fàcil perquè ho entenguem, un exercici, aquells muscles s'estan movent mentre tu els visualitzes. Evidentment no estàs fent la volta completa, però aquells muscles que formen part de tot l'engranatge de l'exercici estan fent pop, 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 s'estan movent.
Només amb la imatge.
Només visualitzant-ho. Estan posant-se en acció.
I aquí també servirien aquells vídeos que el Pep Guardiola, quan era entrenador del Barça, els hi feia i preparaven abans de grans partits, vídeos èpics, de gesta, de victòria.
És una altra qüestió. Això jo, aquest vídeo i el vídeo que va practicar, precisament ho vam fer amb una jornada internacional de psicologia de l'esport. Més tenia el Quim Pauls, que jo estava treballant al Barça en aquell moment, i vam parlar del vídeo aquell que el Guardiola va posar. Aquell vídeo és motivador. Aquell vídeo et veus a tu des de fora. Aquell vídeo et posa a tu la música i et dona a tu l'energia, perquè eren músiques que agradaven a tots i estava dintre de la pel·lícula de Gladiator. I, a més, era altra transmissió del sentiment d'equip. D'acord? Però això no és el que jo visualitzo en mi mateix. Això és el que m'ajuda a visualitzar els altres com a equip i a sentir-me jo que formo part de l'equip. Això és veure'm des de fora. El que nosaltres estàvem dient és sentir-nos des de dintre. Jo sóc la màquina. Com aquell anunci, t'agrada conduir? Sigues la carretera.
Sí.
És a dir, tu ets uns ulls que estàs veient el volant i estàs conduint. Tu ets uns ulls que estàs veient la piscina i t'estàs tirant a nedar. Aquestes són les imatges associades i són les que realment ens donen aquesta gestió del moviment.
Estimulen d'alguna manera,
sí,
aquests òrgans implicats.
Això és molt important per tot. Perquè ara mateix tu, jo i tots, escolteu bé, tots els que ens esteu escoltant, esteu generant imatges.
Constantment.
Constantment les estem generant. Ara, no les estem seguint totes perquè ens tornaríem lelos.
No ens n'adonem.
El nostre cervell és increïble i les processa totes. Però amb una comunicació normal de 7 minuts processem 5.000 senyals d'imatges per segon. Va molt ràpid.
Una animalada.
Sí, molt. Aleshores, això està estudiat, eh? Aleshores, què succeeix? Pues, com, les imatges, intentem ser conscients de quina imatge tu m'estàs transmetent quan m'estàs explicant alguna cosa. Llavors, em vindran moltes més, però intento centrar-me en la que tu em transmets. O quan estic visualitzant l'exercici gimnàstic, doncs estic centrant-me en aquell exercici gimnàstic. I és millor, per fer les visualitzacions, que jo tingui una habilitat en tècniques de relaxar-me, que elimini tensions, que elimini toxines del cos.
Prèvia a la visualització.
Sí, que elimini toxines del cos i de la ment, que parteixi de zero i que pugui visualitzar, partint de zero, una cosa real. No estic visualitzant una cosa fantàstica, no estic visualitzant unicornis o elefants volant de la famosa cançó. No dels búhos. No és això, sinó que és la realitat de del que jo vaig a fer. Jo estic entrenant això, faig aquest exercici. Què faig? Pues res, el reforço gravant-lo en la memòria.
Per tant, igual que entreno físicament l'exercici o el que sigui, la rutina,
entreno
entrenem
mentalment.
El cervell,
sí.
Amb imatges.
Amb imatges.
Projectant-nos, d'alguna
sí.
manera.
Aleshores, entrenar els cervells molts cops i entrenar-lo amb aquestes visualitzacions i mantenir una pràctica regular d'entrenar el cervell, val? Ens pot portar moltes coses. Ja hem dit la salut, però és que és un preventiu de l'estrès. Perquè si jo aprenc a visualitzar i a parcialitzar i a respirar a fons i a mantenir les coses en certa distància positiva i a partir de zero, doncs puc gestionar molt millor l'estrès quan apareix. I no sobrecarregar-me de sobreestrès, que és el que realment em perjudica. L'estrès és veure una dificultat, fer-la i després descansar. Després descansar. Després descansar, repeteixo.
Oído cocinar.
Vale? Perquè és el que ens oblidem. Vull dir, superem i ens oblidem de descansar i tornem a posar una altra muntanyeta i tornem a posar una altra i dius, i quan descanso? Llavors acabem dient, oh, quin estrès. Vale? El que tenim és un sobreestrès, perquè després de cada situació estressant superada, cal descompressionar, cal descansar. Com? No sé, li dius a la teva companya, anem a prendre una cerveseta o anem a prendre un cafetó, o truques a casa i dius, uah, tu saps què m'ha passat? Descompressionem. O te'n vas al gimnàs i dius, uf, avui nadaré una mica més. Però bueno, descompressiones, ho treus. Perquè les emocions tenen una repercussió física. No solament mental, sinó física. Perquè el cervell està connectat amb tot el nostre cos. Llavors és per això que si una emoció es queda enganxadeta, doncs, primera, que quan apareix el tio Alberto, et venen allò de rebutjos del tio Alberto, i segona, que et pot estar fent mal les lumbars, quan veus el tio Alberto.
Físicament,
físicament, eh? Perquè això es dona.
Anem acabant, però jo no volia sí. deixar de tocar així ràpidament un aspecte, i és que el cervell, aquest gran aliat, a vegades ens fa una mica la guitza, perquè és que no para mai.
Bueno, no para mai, no té que parar. Ets tu que has de deixar d'estar sobre el teu cervell. És per això que treballem en tècniques de relaxació. Va molt bé. Tenir una bona xerrada és oxigen al cervell amb una bona amiga. Totes aquelles coses que ens donen plaer donen oxigen al cervell i ens ajuden a deixar el cervell i desconnectar d'ell i que vagi fent. Llegir un llibre. Vull dir, estem centrats en les imatges, que ens... però deixes el cervell que vagi fent. Dormir és deixar el cervell, per això somiem que vagi fent. Les tècniques de relaxació, que hi ha tècniques de relaxació bàsica o meditació, ens ajuden moltíssim a que el cervell se senti mimat. El fer sofing, vale? Ja que està el procrastinar, el fer sofing.
Sí, sí.
Què dius? Oi, no he fet res, dic, vale, però has descansat el cervell. Ah, potser sí, perquè no pensava absolutament en res. Doncs l'estaves descansant. Parar. Parar. Molts cops hi ha gent que diu, no, jo veig la tele i descanso. Val, què passa? Que la seva atenció s'està anant a l'activitat televisiva i llavors deixar el cervell que vagi fent el seu procés. El cervell es queda lliure i llavors va fent el seu procés mentre està sentat al sofà mirant la tele. El que succeeix és que això també et carrega d'inputs. A vegades, si és una qüestió que t'agrada seguir perquè t'interessa, doncs els inputs són més productius. Quan són coses més banals, són inputs que fan més soroll que no pas productivitat dintre el cervell. És per això que dius, mira, apaga-la. Però si estàs escoltant, vale. I si vols dormir-te amb la tele engegada, baixa-la una miqueta, perquè llavors ja vas distanciant els sons i no t'entren els sons improductius tan fàcilment perquè tu ja baixes el volum i vas descansant. És important tot això perquè hem de tenir elements que ens ajudin a protegir el cervell, elements que ens ajudin a equilibrar-ho i, sobretot, tenir molt clar que quan un fa tècniques de relaxació, quan un intenta això, mimar el cervell, mai el pensament està en blanc, eh? Vull dir, no us ho creieu pas, perquè el cervell no para. El que sí que aconsegueixes és tu pues, mirar una floreta verda o una floreta blanca i posar la teva atenció i la teva concentració en un objecte, en un espai, en un moment planter o en una sensació de no res mentre deixes que el teu cervell es vagi fent la feina i és així una de les formes de cuidar-lo, entre altres, ¿vale? Perquè és important donar-li elements per pensar, donar-li elements per sentir i donar-li elements per descansar.
Ai, quin relax, eh? M'he quedat bé ara escoltant-te. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres, adeu. When there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it more.
Per ser dilluns, i jo sempre defenso que són costeruts, déu-n'hi-do, eh? Quin final que hem tingut, apoteòsic, us hem fet pensar, abordant el concepte de terrorisme amb el Pere Martí, tot filosofant, i ara, en aquesta recta final, explicant com cuidar i entrenar l'òrgan més poderós que tenim els humans, que és el cervell, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Però també hem parlat de l'adob i hem reflexionat sobre la sequera i les seves causes amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies. Hem parlat de les obligacions dels propietaris d'animals de gossos, sobretot quan van amb ells per la via pública. Avui comença campanya a Olèrdola. Hem repassat els esports i hem començat amb aquesta roda d'actualitat que cada dilluns ens va la mar de bé per situar-nos. Que acabi d'anar bé la jornada aquest dilluns 12 de febrer i fins demà.